A Ràdio L'Escala obrim una nova edició de Talls de Ple, segon lliurament de la sessió plenària caràcter ordinari mes de març de 2019. Escoltarem avui el debat que generaven punts, els que van del 9 al 12 de l'ordre del dia, que eren l'aprovació del plec de clàusules que ha de regir l'alienació del bé immoble patrimonial consistent en la xarxa HTC del municipi, el conveni de col·laboració en el punt 10, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, l'aprovació d'una modificació puntual del Pla General al sector D del Rec del Molí, punt 11, i l'inici de l'expedient de tramitació de sol·licitud d'inclusió de la Festa de la Sal a Patrimoni Immaterial de la UNESCO. Són els punts que us servim de forma íntegra en aquest Talls de Ple d'avui.
Passem al punt següent, al punt número 9, aprovació de les clàusules i condicions que han de regir l'alienació del bé immoble patrimonial consistent en la xarxa d'HTC del municipi. També és un tema explicat, que deriva d'un contracte que es va resoldre en ple passat. Estem parlant d'un bé de caràcter patrimonial, que no sempre ha estat així, ha estat un bé afectat, afecta un servei públic, per tant era un bé demanial. En el moment que això ho deixa de ser, doncs l'Ajuntament, l'Administració té la possibilitat d'alienar aquest bé patrimonial i de fer-ho d'acord amb la normativa, en aquest cas és el Reial Decret 2/2004 de 5 de març, que aprova el text reforç de les hisendes locals, i en un dels seus articles, l'article 7.3, parla d'aquest supòsit de desafecció d'un bé de domini públic que passa a ser patrimonial, i en aquest cas diu que el darrer concessionari, abans de la desafecció, té dret preferent a l'adquisició directa d'aquests béns sense necessitat de subhasta pública. Exactament això és el que passa a l'Escala amb l'empresa Prisco Electrònica, i per tant ha estat el darrer concessionari d'un bé que s'ha convertit en un bé patrimonial, té la possibilitat d'adquirir de forma preferent, i en tot cas té un termini que diria que són 20 dies perquè pugui fer efectiva aquesta compra pel preu que deriva de la taxació que ha fet un enginyer de telecomunicacions, una taxació al voltant del 1.700.000 euros. Per tant, el que fem és aprovar aquesta alienació del bé i notificar al concessionari Prisco Electrònica aquest dret preferent que, tal com deia, doncs, en un termini de 20 dies l'haurà d'exercir si ho veu convenient. Algun comentari pel que fa a aquest punt? Senyor Ballosera, Partit Popular.
Gràcies. De fet, ja vàrem manifestar els nostres dubtes amb aquest assumpte que ve, que és continuació del punt 8 del ple del 5 de novembre del 2018, en el que des d'ara vas tenir. Nosaltres aquí, l'indicipo, també farem una extensió, no voldríem ni perjudicar ni l'Ajuntament ni la concessionària, voldríem el millor per tots dos i que el contracte que es fes fos el més, diguéssim, adequat possible perquè ningú hi perdi, no? Ja sabem que aquí hi havia un contracte que nosaltres no hem vist, que deia que si no s'havien amortitzat les inversions, pues, llavors, en cas de rescissió d'aquest contracte, l'Ajuntament havia de cobrir aquesta manca d'amortització, aquestes pèrdues que tenia l'empresa. Bueno, això no hi vàrem entrar-hi perquè era una cosa que nosaltres no hi érem, i si era així es havia de fer. El que no entenem, si ara es torna a treure això, aprovació del ple, és aquest, permeti'm la paraula, galimaties de documents que jo no entenc ben bé, bueno, entenc la finalitat, però no entenc aquí l'entramat jurídic que pot haver-hi per fer-ho d'aquesta manera, perquè a veure si ho entenc bé. O sigui, l'Ajuntament li hauria de tornar en aquesta empresa, a segons contracte, 1.149.251 euros en 90 cèntims. I ara resulta que, com que té un dret preferent, perquè això és una inversió privada en un terreny de domini públic, per dir-ho així, i entenc que passa a ser domini públic aquesta inversió privada, se li dona preferència en el concessionari per adquirir aquest bé que ell va posar en zona de domini públic, que automàticament passa a ser propietat de l'Ajuntament i és un bé patrimonial que sembla ser, perquè aquí la proposta no es parla tampoc de quantitats. Suposo que ens regim altre cop amb aquest informe tècnic que diu vostè del ple del 5 de novembre de 2018, un tècnic que va peritar això amb 1.059.251 euros. Si resulta que això val això, i ara l'Ajuntament li dona opció a aquesta concessionària a quedar-se altre cop amb aquesta xarxa que ja era d'ell, pagant aquest preu, seria el dubte que tenim nosaltres és com s'ho planteja això, o sigui, primer resulta que li estem venent a la concessionària un bé que ell va posar en domini públic per 1.149.000, però resulta que abans la concessionària crec que hauria d'haver cobrat precisament el que es diu en el contracte, que li tenim que haver comprat nosaltres aquest bé. O sigui, li estem dient al concessionari que ens pagui 1.149.251 euros, que és precisament el que li deu l'Ajuntament a la concessionària. No? Ho dic perquè en el ple del novembre del 2018 vàrem acordar que se li havien de pagar 1.149.251 euros i això seria la base de licitació per al concurs d'accés al muntatge de la fibra òptica en l'escala per la propera empresa que obtingués la licitació, que òbviament entenc, per preferència i segurament perquè li és més rentable amb ell que qualsevol altre, tornarà a ser la mateixa, o espero que sigui la mateixa, no? Ara resulta que abans de fer la licitació se li dona opció a quedar-se amb aquesta xarxa, però ell l'ha de pagar. Com ho farem perquè ell ens la pagui abans que nosaltres hàgim pagat amb ell? O això quedarà amb una barreja de papers i ja està? Ho dic perquè veig un maquillatge aquí jurídic que no acabo d'entendre.
Molt bé. Sí, senyor Xavier Ballesta.
Doncs vagi per endavant que nosaltres hi votarem a favor, però sí que voldria fer una mica de reflexió. I és, primera, el que està dient en Joan, em sembla que molts d'aquí... si haguéssim d'explicar com va tot això, tindríem treballs, perquè costa força d'entendre. Amb tot això, l'altre dia parlant, dèiem que sí, que al final la xarxa aquesta de la que estem parlant és una xarxa obsoleta totalment. Si la concessionària que sigui saber a comprar-la, deu ser perquè hi ha algun interès més enllà dels propis cables i repartidors que hi puguin haver-hi per les façanes. A mi se m'acut, per exemple, doncs, l'ocupació de façana que hi pot haver-hi en un lloc, o el lloc per on ara mateix estan passant els cables, o els mateixos clients que té la xarxa aquesta. Això pot ser que realment sigui el cost que té aquesta xarxa. Però jo em sembla que això no tenim en compte una cosa, i que si no es té en compte ara, però s'ha de tenir en compte molt properament, doncs és el mapa en què s'estan convertint les façanes d'aquí a l'escala. Ara mateix, en les façanes, doncs ens està passant doncs, la xarxa de telefonia antiga, la xarxa de televisió per cable, la xarxa de cablejat d'en Prisco, de cable de fibra òptica, i la nova que estan passant ara, que no sé quina d'allò és. Quatre xarxes diferents, amb els seus respectius caixes, repartidors i tot. No sé si en poden venir-ne més, però vull dir que potser hauríem de plantejar-nos-ho i ficar-ho sobre la taula a veure com s'ha de gestionar tot això. Justament un poble que ens mirem de quin color té que ser la façana, que si pot fer-hi, si es pot fer en pedra vista o es pot fer remolinada o com. Doncs això ens pot esdevenir un problema ben aviat, perquè això, aquestes tecnologies van tan de pressa que quan ens en donem compte podem més de 4 ni tindrem 8 de companyies en les façanes. Per tant, ja he dit, hi votarem a favor, però deixant constància d'això que acabo d'explicar.
Molt bé, gràcies. A veure si sóc capaç d'explicar-ho de forma senzilla. Tots coneixem quina és la història d'aquest contracte. Prisco arriba a l'escala, o en tot cas arriba aquesta tecnologia a l'escala, perquè l'escala té un dèficit pel que fa a la senyal de televisió. L'escala, hi havia espais a l'escala i barris que no tenien televisió. Prisco, en el seu moment, estem parlant de fa unes quantes dècades, doncs ofereix aquest servei i en aquell moment l'Ajuntament doncs, l'assumeix com un servei públic i per tant allò és un bé afecte a un servei públic. És un bé que sempre ha sigut de l'Ajuntament. Això que quedi clar. Per tant, no és un bé que ha estat propietat de l'empresa, És una inversió que fa una empresa, però que és un bé, la propietat, la titularitat sempre ha estat municipal. Això han passat molts anys i això ha deixat de ser un servei públic, com tots sabem. Avui en dia no té sentit que un ajuntament sigui propietari d'aquesta xarxa. En tot cas, té sentit, però no com un bé de servei públic, perquè les possibilitats són immenses que ofereix la tecnologia d'arribar a la senyal, de fer-ho sense necessitat de fer una xarxa, doncs, amb les característiques que té la xarxa que actualment té l'Ajuntament en propietat, i per tant deixa de ser servei públic i es converteix en bé patrimonial. I què ens plantegem? Hi ha un contracte vigent encara amb l'empresa, un contracte amb unes amortitzacions pendents d'un 1.100.000 i escaig, el que vostè ha comentat. Resolem el contracte i per tant l'Ajuntament té un deute, podríem dir-ho així, amb l'empresa per valor, per import d'aquest 1.150.000 euros. Però l'Ajuntament encarrega un enginyer de telecomunicacions que faci un peritatge, una taxació de quin és el valor d'aquesta xarxa, i ens diu que el valor són 1.700.000 euros. Per tant, té un valor superior al deute que en aquest cas tindria l'Ajuntament amb aquesta empresa. La diferència és positiva a favor de l'Ajuntament, i arribats a aquest punt, tenint en compte que l'Ajuntament té poc sentit que actualment tingui aquesta xarxa en propietat, doncs la decisió és alienar-la, vendre-la. Es pot fer, i a més es pot fer possibilitant o donant la possibilitat a Prisco Electrònica que exerceixi aquest dret preferent. És simplement això, és una subhasta. Però els primers 20 dies, en aquests 20 dies primers, un cop li notifiquem a Prisco pot exercir aquest dret de compra per aquest valor d'1.700.000 euros. Si l'Ajuntament li deu 1.150.000 i aquest valor és 1.700.000 euros, doncs Prisco haurà de posar sobre la taula la diferència a l'Ajuntament. Per tant, és un tema senzill. S'ha discutit si aquesta tecnologia està obsoleta o no, ara ho dèiem. No sé, Josep, si vols intervenir, tenim un enginyer també aquí que coneix bé el sistema, no estaria malament que ho aclaríssim, això, perquè al final aquesta xarxa té un valor, en tot cas plenament justificat, val la pena que ho expliquem, això, que sí, no sembli...
A part del que dèiem de la tecnologia, així que avança molt ràpidament i això és una cosa que sí que s'haurà de mirar en el tema del paisatge urbà i tot això amb els elements, doncs el que és la televisió per cable, el cable, diguéssim, la xarxa de cable t'ofereix un servei bàsicament de televisió. En aquest cas, la companyia que ho està fent servir és ofereix telefonia més televisió amb una mateixa línia. Normalment s'està distribuint, es pot veure pels carrers, amb la fibra òptica, però en tot cas, consultant amb l'empresa, ens diuen, doncs, això, que la xarxa de coure a dia d'avui, si es fes, seria amb un altre tipus de tecnologia, però la xarxa ja implementada, el que vam dir l'altre dia, en gairebé tot el territori, no sé si tots els barris hi arriba o no, de l'escala, doncs ofereix una cosa, un servei, que si ho haguéssim de fer amb antenes, segurament que sortirien unes antenes doncs molt, molt i molt altes, inabastables, diguéssim, perquè poguessin tenir aquesta cobertura de televisió. Per tant, és una xarxa, diguéssim, la tecnologia sí que és obsoleta, però tal com està implementada en el nostre municipi, no ho entenem així. Una mica és aquesta la idea que tenim de poder explicar aquest valor d'aquesta xarxa.
En el que sí estem plenament d'acord és amb el tema de les façanes, i vam parlar de l'informativa, i per tant serà un tema de debat en el futur. Hem de veure com es regula això, però certament l'escala, doncs, té molts barris encara, no només el barri, el nucli antic, sinó molts barris que tenim cablejats aeris, i per tant ordenança que reguli tot això i un pla d'acció per intentar actuar i poder, doncs, soterrar, agrapar en façanes, millorar l'aspecte, l'imatge de les nostres façanes, doncs segur que és del tot necessari. Però no oblidem que estem parlant de molts i molts de diners. Ho estem veient quan urbanitzem algun carrer, que fer trams soterrar trams molt i molt curts costen fortunes, i per tant la solució que opten, veig, la majoria dels ajuntaments, és grapar d'una forma discreta amb canals a les façanes i evitar, això sí, que els entroncaments, els vols aeris, quan passem de carrer a carrer, això sí que soterra, però quan es pot grapar en façana, doncs aquesta és una solució doncs per la que opten la majoria dels municipis. Però en tot cas recollim, sí, una precisió més, perquè ho hem viscut darrerament. El no grapar en façana i soterrar-ho tot t'obliga, perquè la companyia obliga, això el senyor Ballesta segur que ho sap molt millor que nosaltres, t'obliga a muntar una mena de transformador que ningú vol a la seva façana i genera un problema també greu. Per tant, això és una qüestió, doncs, que no és fàcil de resoldre. I tant.
Només fer un apunt. El que costa és, un cop ja totes les façanes embrutides, sigui de llum, sigui de telefonia, o sigui del que sigui, és fer-los-hi treure. O sigui que totes les companyies adquireixen uns drets, un cop ho tenen, i costa molt de fer-ho treure. Per això jo estic dient d'avançar-nos una miqueta a el que pugui venir, perquè es veu venir en poc temps. Semblava que era una cosa obsoleta, allò de la telefonia, quan van començar els mòbils així, resulta que per comptes de tenir una sola xarxa, ara ja n'hi tenim quatre. Simplement això.
Que ha recollit el prec i és un tema... Sí, senyor Vall-Llosera, per tancar aquest punt.
Més dos comentaris. El nou canvi de tecnologia a l'hora de transportar via cable les senyals de televisió i de telefonia, encara que sembli un contrasentit, fa que amb un cable petit hi passi molta informació, però llavors la distribució, la caixa de distribució, és 4, 5 o 6 vegades més grossa que les xarxes, que les caixes que hi havia abans de cable. Amb l'agravant de que, com que qualsevol companyia pot muntar l'instal·lació de fibra òptica, per llei, ens trobem doncs, una caixa blanca d'una companyia, una caixa negra d'una altra companyia, una caixa marron de l'altra companyia, i un piló de cables que passen per les façanes dels pobres ciutadans que, de bona fe, doncs, quan els hi passen, sense permís ni res, doncs, diuen, bueno, de que està obligat, me la deixo passar, i el que diu el company, un cop t'han passat aquest cable per la façana, tant si tenen permís com si no, la concessionària té uns drets i no els hi pots fer treure, a menys que els indemnitzis. Això, cuideu que s'ha de tenir en compte, però ve de la ciutadania de l'escala i la conservació del patrimoni. I l'últim, per últim, me parla vostè, senyor alcalde, d'un 1.700.000 euros en què s'ha paritat aquesta famosa xarxa ja obsoleta de cable. De fet, teníem una amortització de 1.149.000. Amb això ja quedava d'alguna manera saldat el deute amb l'empresa concessionària. Ara resulta que això s'ha paritat i val més de lo que quedava per amortitzar. 1.700.000 euros. Jo no la compraria ni per 3.000 euros, aquesta xarxa, la veritat, eh? Però, bueno, si ens donen 1.700.000 euros, doncs endavant. Continuo veient-ho molt enrevessat. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Senyor secretari, són 15. Abstencions? Una abstenció, gràcies. Passem al punt següent, al punt número 10. El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Escala i el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Senyor Rafael López.
Sí, bona nit. Bé, es tracta de proposar l'aprovació d'aquest conveni que volem signar amb Empúries. És un conveni que és una continuació dels que ja s'han signat al llarg dels anys entre l'Ajuntament de l'Escala i el Museu d'Arqueologia d'Empúries, una continuació del 2004, del 2007 i un últim conveni del 2015 que es va realitzar quan es va fer l'ordenació dels accessos i de les zones d'aparcament de l'exterior amb motiu de la inauguració del nou centre de recepció de visitants. De fet, es tracta doncs, de posar una altra vegada sobre un conveni doncs, la voluntat tant del museu com de l'Ajuntament de doncs, treballar plegats per tirar endavant diferents projectes. Ja és sabut doncs, que la col·laboració de diferents activitats culturals que fan a l'escala molt variades, com el Triumvirat, el Portal Blau, el Fòrum Romà, amb la Marató, sempre hi ha hagut molt bona entesa, hi ha hagut doncs, una part doncs, de participació contínua doncs, amb les activitats que fem a la Folí, amb els que fem amb Masle. Bé, és un requisit d'actuacions conjuntes que ens sembla doncs, que val la pena continuar i ampliar doncs, amb diferents cada vegada més possibilitats doncs, de poder comunicar-nos i presentar projectes conjunts. En aquest sentit, doncs, tot i que aquest conveni doncs, és bastant continua una continuació dels anteriors, el que sí que és rellevant és el punt cinquè d'aquest conveni nou que intentem aprovar, en el qual s'acorda la creació d'un Consell Director. Aquest Consell Director serà l'encarregat doncs, de proposar activitats conjuntes, totes les que proposa l'Ajuntament com les que proposa el Museu doncs, d'Arqueologia, i estarà format per l'alcalde de l'Ajuntament de l'Escala, el consellera de Cultura de la Generalitat, el director del Museu d'Arqueologia, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala, el responsable de la seu d'Empúries i un tècnic de Cultura de l'Ajuntament. Es reunirà cada 6 mesos i, per tant, se sembla que és una eina necessària per continuar doncs, abarcant projectes, per tenir veu dintre de les decisions que es prenguin a Empúries i, per tant, em sembla molt interessant per l'escala i, en aquest sentit, doncs, proposem aquesta aprovació.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyora Edna Estrems.
Bé, nosaltres votarem a favor del conveni, com no podia ser d'altra manera. Estem contents de que s'introdueixi el tema del Consell Director, però una mica, com sempre, ens fem un conveni nou i el fem continuista. Nosaltres hem demanat mil vegades que es comencin a pensar en entrades combinades en museus, des d'Empúries, el típic discurs de que la gent que va a Empúries no sap que està a l'escala. Ara tenim l'Alfolí, està molt bé que col·laborem per fer coses culturals amb l'Alfolí, amb Empúries per l'Alfolí, però si no enviem gent d'aquestes que va a Empúries i no va enlloc més i que encara sobretot els trobes i et diuen, i vaig estar a Empúria Brava, i tu dius Empúria Brava, però si no hi ha res a Empúria Brava, si home, les ruïnes romanes, no, coi, vas estar a l'escala, aquesta gent l'hem de portar a l'escala perquè si no al final se'n van a casa seva i diuen, hòstia, allà a Empúria Brava, ai, perdoneu, allà a Empúria Brava, que guai allò de les ruïnes, clar. No sé si era el moment d'intentar introduir aquest tema d'entrades combinades, de descomptes amb l'entrada d'Empúries amb el carrilet per arribar fins a la platja, no sé. Ja que fèiem un altre cop aquest conveni, potser era el moment d'introduir-lo. No sé si a base del Consell Director, d'aquí 6 mesos, podrem proposar aquestes accions i hi haurà manera de fer-ho. Ja dic, votarem a favor, però ostres, trobem a faltar que a vegades fem les coses massa continuistes, no? I hauríem d'explotar-les una mica més, sobretot el tema d'Empúries i dels milers de visitants que van a Empúries cada any que no tenen ni idea ni que estan trepitjant Terres Calent.
Moltes gràcies. Sí, senyor Vall-llosera, Partit Popular.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres el felicitem, senyor alcalde, que aquest conveni jo crec que serà molt important perquè per vincular, precisament ho deia la companya, les ruïnes d'Empúries amb el poble de l'Escala. Llàstima que el punt que ve després, que en parlarem, el considero precisament la barrera urbanística o arquitectònica que tenim entre vincular l'Escala i Empúries. Llàstima que aquesta zona, a l'hora d'aprovar el pla urbanístic, s'hagi optat per fer el final del terme municipal de l'Escala per la part nord, en tots aquells supermercats i tota aquella urbanització que s'ha fet, que sembla més la d'una gran ciutat que no pas la d'un poble. La gent, jo me sembla que quan pensa en Empúria Brava, ben anat a Empúries és perquè, esclar, després d'Empúries, trons la natura, que va continuant fins a Empúria Brava, allà ja es trenca l'encant, no? Aquí la natura arriba fins al supermercat i es trenca l'encant. Hauríem de mirar de trobar un pont que ens salvés precisament d'aquesta espècie d'esbarat urbanístic, que va molt bé per anar a comprar i per poder aparcar, perquè dintre l'escala, si muntes un negoci d'aquests, estàs arruïnat perquè no pots aparcar al lloc. Però a part d'això, jo crec que és un fall urbanístic molt important que no, segurament no podem resoldre en aquesta generació i que s'hauria de mirar molt de prim per evitar tornar a caure precisament amb això, no? De posar una altra barrera en aquesta vinculació que hi ha d'haver entre Empúries i l'escala que no aconseguim mai cohesionar. I això és molt important, i ho felicito. Aquest conveni és el primer pas i a partir d'aquí ja ens hi podem fer córrer la imaginació perquè bueno, el que hem fet malament quedi d'alguna manera cobert o superat per coses que podem fer ben fetes, fent servir precisament la imaginació i la col·laboració amb altres entitats que jo crec que precisament les ruïnes d'Empúries i la Generalitat de Catalunya està més interessada, igual interessada o més que el poble de l'Escala en vincular aquests dos espais. Evidentment, Empúries és de l'Escala, no és d'Empúria Brava, no? Però és que nosaltres mateixos donem la sensació que realment la continuïtat d'Empúries és Empúria Brava i això és greu. És la sensació que agafa el turista.
Moltes gràcies, senyor Ballesta.
Bueno, jo volia, escoltant en Rafael, doncs, ha dit que hi havia un punt rellevant, el punt número 5, bueno, entenc que és el punt que s'ha introduït, tot l'altre ja estava aprovat, per tant ha de ser rellevant, si no, no. L'altre dia quan se'ns explicava el perquè d'aquest punt, se'ns deia també que era una cosa que es passava pel ple, però que en tot cas la consellera de Cultura tampoc el firmava, s'esperava passades les eleccions. Possiblement no el firmava perquè precisament estem a les portes d'unes eleccions. Per tant, dona la sensació que fer aquest conveni en aquest moment, tant li fa ara com d'aquí 3 mesos, doncs és un, un, una cosa una mica preelectoralista. Per tant, amb tota la bona fe del món que s'hagi pogut fer així, nosaltres hi veiem una miqueta de malícia i en aquest cas ens hi abstendrem.
Sí, senyor Rafael López.
A veure, que sigui rellevant no vol dir que sigui l'únic. Suposo que no has llegit l'anterior per veure si hi ha alguna cosa que canvia. Realment hi ha coses, encara que sigui només declaració d'intencions, que són millores. I aquí lligo amb el que demanava l'Etna. Amb l'apartat, el pacte primer, l'apartat E, diu el MAC Empúries i l'Ajuntament de l'Escala podran acordar l'oferta d'una entrada conjunta a aquest equipament municipal i el conjunt arqueològic Escala Empúries, qualsevol altra iniciativa de promoció conjunta. El passaport cultural, que ja fa un temps que estem treballant, justament el que pretenem és una entrada conjunta doncs, de la gent que vagi a l'Alfolí, al Masle i Empúries, que pugui ser recíproc amb les entrades i amb els descomptes. Per tant, sí que es contempla doncs, aquesta iniciativa com altres que puguin sortir. El que es tracta és d'avançar doncs, amb el lligam aquest que tenim doncs, de col·laboració. Jo crec que és un pas endavant. En malícia no sé on te'l pots veure, però el que és segur és que aquest realment és molt important aquest punt. Vull dir, fins ara no havien tingut vot a dintre de les decisions que es prenen a Empúries. Jo crec que aquest és el punt fonamental, a això em referia.
Gràcies, Rafael. En tot cas, jo també per comentar el fil del que comentava el regidor, no només no hi ha malícia, sinó que aquest conveni està tancat de fa un temps ja. Està proposat, és preceptiu que l'aprovi el ple abans de la signatura. I quan es convoca les eleccions generals, que és el que no permet que la consellera el signi en un acte públic, quan es convoquen aquest plec ja està sobre la taula, ja està tancat i està pendent de passar pel ple. I a més, li diré una altra cosa, a partir del dia 4 ja no podia signar la consellera, el dia 4 d'aquest mes passat. I se'ns va oferir al director, i això li dic perquè ho pot consultar, pot consultar a MAC Empúries directament, eh? Vull dir que no és un tema nostre. Se'ns va oferir de venir a fer l'acte el mateix dissabte de signatura amb el director general de Patrimoni, amb el director del MAC. I ens va semblar que era forçar una cosa que s'hagués vist d'un punt de vista doncs, allò partidista i electoral que no valia la pena. Ara, no em negarà que el millora i és evident, que l'hem treballat durant molt de temps i que té el seu mèrit que aconseguim que hi hagi un Consell Director quan això ha estat una reclamació històrica del poble de l'Escala. Això en pot parlar amb diferents governs, diferents alcaldes que ho han demanat. En aquest cas, en aquest moment, doncs, hi ha aquesta sensibilitat per part del govern de la Generalitat que nosaltres aplaudim perquè no té sentit que hi hagi un equipament tan important que rep 150 visitants, 150.000 visitants a l'any i que està en el terme municipal de l'Escala i que l'Ajuntament, el poble de l'Escala en definitiva, no hi pugui col·laborar d'una manera més intensa del que ha vingut fent fins ara, que ha sigut una col·laboració impecable pel que fa a les activitats, etc etc. Però la creació d'aquest Consell Director obre la porta a aprofundir en aquesta col·laboració que tenim l'Ajuntament, el poble de l'Escala i el MAC Empúries. I més enllà de la literalitat del que diu, doncs hi ha una voluntat expressada públicament per part de la Generalitat d'anar més enllà del que diu aquí, parlar de pressupostos conjunts, de parlar de molt més. És veritat que això no hi consta doncs, escrit, perquè és una qüestió que no és fàcil de resoldre de la manera que està estructurada l'administració de la Generalitat amb una Agència Catalana de Patrimoni, que és un organisme, és públic, evidentment, però que no és el que havia sigut fins ara el MAC Empúries. Tot això s'introdueix en la passada legislatura. Hi ha elements que fan difícil la creació de consells des del punt de vista legal. Per tant, la fórmula que ha trobat la Generalitat parlant amb l'Ajuntament de l'Escala ha sigut aquesta, d'un Consell Director amb aquestes atribucions, però amb la voluntat, sobretot, d'iniciar un camí de millora de la col·laboració. Per tant, jo agraeixo doncs el vot favorable de tothom. Entenc la reflexió que fa el regidor Xavier Ballesta, però m'ha semblat que era bo aclarir-ho, perquè és tal com li dic, perquè a més això es pot contrastar amb la mateixa Generalitat. I en el cas de senyor Vall-llosera, home, jo introduïa que l'element aquí dels supermercats té la seva habilitat per fer-ho, però estem parlant d'un conveni i no estem parlant del supermercat. És una cosa que té poc a veure. En qualsevol cas queda dit i entenc que s'aprovaria per unanimitat, doncs, que no caldria passar la votació. És així, per tant, senyor secretari, el punt s'aprova per unanimitat. Gràcies a tots per les vostres felicitacions. Perdoneu. Doncs, Doncs rectifico i passem a la votació. Vot, no, vot a favor de la proposta. 14 abstencions, 2 abstencions. Gràcies. Passem al punt següent, al punt número 11, aprovació i modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, concretament la unitat d'actuació 107, el Rec de Molí. Senyor Josep Bofill.
Sí. Bé, doncs bé, aquesta modificació fa referència a la parcel·la estimada pel senyor Joan Ballosera, que per entendre'ns a la zona del Lidl i l'aparcament de Francesc Macià, en aquest cas doncs, el Pla General inicialment doncs, contemplava una zona de serveis de desbarjo amb diferents edificacions en la parcel·la i durant el transcurs del temps, a partir del 93, doncs, hi va haver-hi una sèrie d'aconteixements doncs, que van transformar la zona, diguéssim, la unitat d'actuació amb serveis, amb zones de serveis i zones hoteleres, que és el que es proposa en aquesta modificació. L'últim tràmit que es va fer aquí al ple de l'Ajuntament doncs, va ser el dia 30 d'octubre de 2017, on es va aprovar provisionalment aquesta modificació del planejament i la Comissió Territorial d'Urbanisme doncs, va fer una sèrie d'esmenes en què s'havia de portar informació per part de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, la Direcció General de Comerç, la Direcció General de Turisme, Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i la Direcció General d'Aviació Civil. Per tant, proposem al ple aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana respecte al polígon d'actuació urbanística, l'unitat d'actuació 107B, el Rec del Molí, transmetre l'expedient de modificació a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva i publicació i notificar el present acord a tots els interessats.
Alguna intervenció en aquest punt? Sí? Senyor Robert Figuera? Ai, perdó, Robert Bosch.
Per un periquito que hi ha en el ple. Dos, perdó. No se ho prengui mal, però ens abstindrem en aquest punt. Evidentment és inútil, si m'ho permet, deixis que votem en contra perquè s'aprovarà igualment, però en tot cas perquè consti en acte del ple per fons i per forma. Per fons, una mica amb el que comentava en Joan, són zones, diguem que segurament podien haver estat més ben tractades, per dir-ho suaument, i en segon lloc, les modificacions que s'han fet per usos hotelers, vostè sap que nosaltres no ens han acabat de fer feliços, si es pot dir així, i creiem que sempre havíem reclamat, i en això tindrà raó si ens ho retreu, que l'escala necessitava de sols amb usos hotelers, i amb això estem d'acord, però estem veient que les instal·lacions d'hotels que es fan a l'escala, en la majoria dels casos, fruit de modificacions que s'han fet, doncs probablement no eren els hotels que, o les qualitats dels serveis que nosaltres esperàvem per un poble com l'escala, que en tot cas era la qualitat que nosaltres creiem que feia falta, no l'altra, que la tenim i de sobre. I amb el tema de forma, sap que li he comentat diverses vegades, crec que en públic i en privat, crec que no té massa sentit a 2 mesos d'acabar la legislatura aprovar modificacions del Pla General quan justament sabem, i crec que és voluntat de tota la casa, doncs aprovar un Pla General a la pròxima legislatura, que aprovem modificacions d'aquest tipus. Estic d'acord que es venen treballant anteriorment i que per tant que s'aprovin avui no vol dir que es van treballar ahir, fa temps que es treballen, òbviament, en això no hi tenim cap objecció, però en tot cas, per fons i per forma, no hi votarem en contra, però ens abstindrem.
Gràcies. Alguna altra intervenció?
Sí? Bé, nosaltres entenem que al final aquesta modificació el que està responent és a una sentència judicial i per tant hi votarem a favor.
Gràcies. Alguna altra intervenció? Sí, Partit Popular, senyor Ballosera.
Sí, ja he deixat d'entreure abans que la zona que ara tractem per aprovar precisament aquesta modificació urbanística no és pas que m'agradi gens ni mica, però potser en aquell moment no vàrem acabar-ho de reclamar. Nosaltres en el pla d'octubre del 2017, quan es va fer l'aprovació provisional, hi vàrem votar-hi a favor, i aquí em sembla que per coherència, tot i que potser ens vàrem equivocar, haurem de tornar-hi a votar a favor, tot i que si pogués replantejar-m'ho retrotrauria a l'octubre 2017 i li votaria en contra. Li votarem a favor, tot i que reconec que en el seu moment em sembla que ens vàrem equivocar, i bueno, perdó el que em doni les culpes per haver comès aquest error a l'octubre 2017. Gràcies.
Segur que no es va equivocar, segur que la va encertar. Sí. Josep. Xavier no...
No, bé, que, com bé deia la companya d'Esquerra, l'Etna, això al final és una aprovació perquè hi havia hagut una sentència per part del Tribunal Superior, per tant ja s'havia aprovat inicialment i provisionalment, i a partir també de les objeccions que va fer la Comissió Territorial d'Urbanisme, doncs s'han incorporat aquests informes que es deien, i en tot cas s'acaba el tràmit. En quant al tema hoteler, bueno, pot ser que no es pugui compartir l'opinió, però està clar que el debat de que hi havia que les places hoteleres del municipi, doncs hi era, que estava molt desestabilitzada, sobretot amb altres ofertes turístiques que teníem aquí a l'Escala, i el tema de la legalitat, jo crec que no... Bueno, jo no hi estic d'acord, que no es facin les coses ben fetes per part dels hotelers. En tot cas, és una voluntat privada, diguéssim, l'hoteler, diguéssim, decideix quin tipus d'establiment té, però totes les modificacions que hem anat fent han anat amb el sentit de que es donaven millores o avantatges o alguna sèrie de condicions més favorables a usos, a establiments hotelers de 4 estrelles o cap amunt. I els últims que s'han fet aquí a l'Escala han anat en aquest sentit. S'estan fent petits hotelets amb molta classe, jo entenc. S'estan fent una inversió molt gran que tenim en el Nieves, que dotarà de moltes places en el municipi, també amb 4 estrelles, i al final, com deia abans, és una opció que té el propi hoteler, el propi privat, però jo crec que les modificacions que hem anat fent doncs han anat en el sentit de donar de qualitat, diguéssim, en aquest tipus de turisme.
Moltes gràcies. Si no hi ha rèplica, passaríem a la votació. Sí? Senyor Robert Bosch. Doncs.
Un aclariment, treure de la meva intervenció que el comentari era que els hotelers aquí a l'Escala no ho feien bé, jo crec que és una mica esbiaixat, però vaja, en tot cas, si s'ha entès així, demano disculpes, però jo diria que no s'ha entès així.
Molt bé, ho deixaríem aquí. Vots a favor de la proposta? Abstencions? 3 abstencions, gràcies. Passem al punt següent, al punt número 12, que es correspon a l'inici de tràmits de candidatura de la Festa de la Sala a l'UNESCO. Senyor Rafael López.
Bé, ja sabem tots que la Festa de la Sala és una de les festes més importants que servem aquí a l'Escala a nivell de posant en valor el patrimoni immaterial. Ja portem 20 anys, es posa de manifest doncs, els orígens de l'Escala a través de doncs, recuperar o almenys manifestar doncs, el reconeixement als antics oficis, la gastronomia, la música, tot el que s'havia sigut abans als inicis de l'Escala. És una festa on participen més de 100 persones, tothom d'una manera voluntària i bé, ja té un reconeixement, ja per part de la Generalitat es va incloure dintre el catàleg de patrimoni de festiu, i llavors volen fer un pas endavant i posar-lo més en valor encara. Per tant, la proposta que es proposa al ple és la d'iniciar el procés per la confessió de la candidatura amb l'objectiu d'aconseguir que la Festa de la Sal sigui reconeguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat en la categoria de millors pràctiques.
Aquesta és la... Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt?
Jo sí? Ara aprofitaré que parlo abans que en Joan i diré que hi votarem a favor i que ens sembla que costi el que costi la cultura no té preu.
Gràcies. Senyor Ballosera.
Sí, només un aspecte, diguéssim, literari. S'hauria poder de canviar l'encatçalament. El ple de l'Ajuntament de l'Escala aprova en data 14 de març. Es proposa el ple de l'Ajuntament de l'Escala que en data 14 de març sotmeti la seva aprovació. Només això.
Gràcies. Gràcies. Entenc que això és un error que es subsana immediatament. No hi ha cap més comentari. Per tant, no valdria la pena afegir alguna cosa més. Jo, Rafael, no. Molt bé, doncs passem... S'entén aprovat per unanimitat, eh? No hi ha cap vot. Molt bé.
Aquest era l'últim punt de contingut de la sessió plenària d'aquest mes de març, d'aquest dilluns 11 del mes de març. Aquí deixem la segona peça, el segon talls de ple. Ens quedarà un tercer lliurament per demà amb dos únics punts, el de mocions i precs i preguntes. Això serà, però, en la tercera peça. De moment ho deixem aquí. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.